Ràdio Estel.
Esteu escoltant Debat a Bat. El Bisbat de Lleida.
Déu vos guard, amics i amigues. Avui, el nostre company, en Carles Sant Martín, presentarà la Festa del Comerç Just i la Banca Ètica. I ho farà entrevistant a la Marta Marqués, responsable de sensibilització de la coordinadora d'ONGs. Com és habitual, els controls d'edició en Alberto Vilela i el que us parla en Francesc López. Ara, us deixem a l'editorial.
El periodisme informatiu és el que transmet les notícies i les comenta per tal que els qui escoltem estiguen ben assabentats del que està passant pel món. Com totes les coses humanes, el periodisme ordinari no escapa a una certa rutina i normalitat. Tanmateix, de tant en tant, hi ha una notícia excepcional que per la seva importància, la seva magnitud i la seva originalitat és la notícia del dia, de l'any o del segle. Avui tenim la notícia de primera magnitud tant per la seva importància com per les conseqüències que té per la vida humana. El titular d'aquesta notícia és: l'amor és més fort que la mort, perquè la mort ha estat vençuda. Un home anomenat Jesús de Nazaret, que va passar fent el bé i que el varen executar, ha vençut la mort. Tothom el donava per acabat. Tanmateix, hi ha un grup de gent senzilla que afirma que és viu. Aquesta notícia, que va ser anunciada per primera vegada fa 2.000 anys, ens l'anem passant de generació en generació fins als nostres dies. Per això podem afegir i anunciar a tota la gent que pateix. La vida és dura i plena de problemes, però sabem que si unim les nostres forces, els podem superar. La crisi del nostre temps és llarga i feixuga, però entre tots ens en sortirem. Semblava que l'hivern no s'acabaria mai, però ja som a la primavera. Feia fred, però ja sentim l'escalfor. Els camps estaven erms, però ja tornen a florir. Som realistes i toquem de peus a terra, però portem la rialla als ulls. La Quaresma va durar 40 dies, però la festa de Pasqua en dura 50. La pel·lícula acaba bé. Estem de festa major. Benvinguts al programa Debat a Bat a l'Església de Lleida.
Ramon Prat i Pons, director de l'IREL i vicari general de la diòcesi de Lleida.
Notícies del Bisbat.
Sisena jornada de mestres i professors de religió de Catalunya.
El dissabte 24 de març s'ha celebrat a Lleida la sisena jornada de mestres i professors de religió catòlica, organitzada pel Secretariat Interdiocesà d'Ensenyament de la Religió Catòlica, CIERC, i la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Més de 500 mestres i professors de totes les diòcesis amb seu a Catalunya han participat en la jornada que s'ha iniciat amb un acte a la Llotja, el Palau de Congressos de Lleida. Cal assenyalar la ponència de la doctora Antonita Mateus amb el tema Pedagogia de l'Esperança, un repte urgent. En acabar la ponència, els assistents han participat en algun dels 18 tallers d'aprofundiment. Després del dinar conjunt a les instal·lacions del Palau de Congressos, els participants s'han traslladat a la Seu Vella, on s'ha celebrat l'Eucaristia, presidida pel senyor bisbe de Lleida, Joan Piris, i s'ha llegit la declaració final dels mestres i professors de religió.
Recordant a Monsenyor Òscar Romero.
El 24 de març s'han complert 32 anys de l'assassinat de Monsenyor Romero, arquebisbe de Sant Salvador entre els anys 1977 i 1980. Per això, el Comitè de Solidaritat Òscar Romero de Lleida ha celebrat una Eucaristia dissabte dia 24 amb la comunitat parroquial de Torres de Segre, per recordar-lo i, sobretot, recordar i actualitzar les causes de la justícia i la pau que ell va defensar i que encara avui segueixen vives. En l'acte s'ha vist un vídeo i s'ha representat la comèdia teatral Pel davant i pel darrere, a càrrec de la companyia Talió. La recaptació anirà destinada als projectes de beques El Salvador i Nicaragua.
Homenatge a la pedagoga lleidatana Maria Carme Agustí.
Dimarts, dia 27, a la Facultat de Ciències de l'Educació de Lleida, ha tingut lloc l'acte d'homenatge a aquesta gran cristiana i pedagoga. L'acte ha assistit diferents autoritats, entre les que cal destacar la consellera d'ensenyament, la senyora Irene Rigau, qui coneix personalment a la senyora Agustí. Davant d'un nombrós públic, s'ha presentat el llibre Valors i Educació, Formació Personal i Transformadora, publicat per l'Institut Superior de Ciències Religioses de Lleida, IRL, i que vol ser un homenatge públic a Carme Agustí, que per raons de malaltia no va poder ser present a l'acte.
Preestrena de la pel·lícula Prefiero el Paraíso.
Dimecres, dia 28, al Teatre de l'Acadèmia Mariana, davant d'una setantena de persones, acompanyades pel senyor bisbe, s'ha dut a terme la preestrena d'aquesta pel·lícula basada en la vida i obra de Sant Felip Neri. Aquest acte ha estat organitzat per la Delegació de Mitjans de Comunicació, que ha volgut invitar persones representatives de les diferents institucions i associacions de la diòcesi amb l'objectiu de demanar-los que ajuden a fer la promoció d'aquest film de clar missatge evangèlic. El cinema Rambla de Lleida es pot veure des del proppassat dia 30.
Intenció missionera del Sant Pare pel mes d'abril.
Per a que Crist ressuscitat sigui signe d'esperança segura pels homes i les dones del continent africà. Aquesta és la intenció missionera que indica el Sant Pare Benet XVI per aquest mes que estem encetant. El Sant Pare ha expressat aquesta intenció dins l'exhortació apostòlica Africae Munus, posterior al sínode dels bisbes africans. Aquesta exhortació tracta sobre la reconciliació, la justícia i la pau al territori africà.
L'entrevista.
Comerç just, banca ètica, avui en volem parlar al nostre debat abat. Per fer-ho, hem convidat la Marta Marquès, tècnica de la Coordinadora d'ONGs i altres moviments solidaris de Lleida. Marta, gràcies per venir al nostre programa.
Gràcies a vosaltres.
Doncs mira, benvinguda. Explica'ns una mica d'entrada què és la Coordinadora d'ONGs i altres moviments solidaris.
Bé, la Coordinadora d'ONGs és una entitat de segon nivell, és a dir, que és una entitat d'entitats i a dia d'avui agrupa 36 ONGs i moviments solidaris que són entitats que treballen, dediquen el seu esforç a reduir aquesta escletxa que hi ha entre les desigualtats entre el sud i el nord. I aquestes 36 entitats ho fan de formes molt diverses, però totes elles coordinades justament amb aquesta organització, que és la Coordinadora d'ONGs.
I ens podries dir així, breument, com funciona aquesta coordinadora? Cada quan us trobeu?
La coordinadora té un funcionament totalment assembleari i horitzontal. L'assemblea és el motor de la coordinadora. Nosaltres la celebrem el primer dimarts de cada mes, és a dir, ens reunim una vegada cada mes, i és a partir d'aquesta assemblea que es prenen les decisions. Després hi ha una junta que fa les tasques més generals, però l'assemblea és qui pren totes les decisions de la coordinadora.
I aquesta coordinadora més o menys té la vida d'uns quants anys, des de quan
Mira,
fa que funciona?
Mira, aquesta coordinadora va néixer als anys 90, va néixer fruit justament d'un moviment social molt, molt potent a les Terres de Lleida, que va ser el moviment 0,7 i més de les Terres de Ponent. Quan aquest moviment va créixer i es va anar fent més adult, diríem, es va conformar les organitzacions no governamentals per al desenvolupament, van veure que de forma coordinada eren capaces d'arribar a tenir una incidència més gran en el seu treball. I és per això que es van començar a organitzar. Parlem de l'any 98-99, aquesta coordinadora va començar a tenir molta forma.
Per tant, aleshores, una realitat que va néixer i no va morir, sinó que continua. Quin seria l'estat actual, segons tu, del moment que passa la coordinadora? Com ho veuries?
La coordinadora passa un molt bon moment perquè les persones que en formen part tenen molta energia i són molt fortes, perquè el sector de la cooperació i la solidaritat passa un moment molt difícil. El tema econòmic és molt complicat per les entitats que fan feina vers la cooperació i la solidaritat, però també per la coordinadora. Nosaltres cada vegada tenim més dificultat per accedir a fons econòmics. Tot i així, repeteixo la primera frase que he dit fa uns segons, que era que passa un molt bon moment, perquè les persones que en formen part tenen moltes ganes de transformar les coses que no estan funcionant a la nostra societat i ho fan amb molta energia. A les nostres assemblees sempre hi ha una forta assistència i les entitats que... Tant n'hi ha d'algunes que tenen menor nombre de persones, altres que tenen major nombre de persones implicades, però totes elles tenen molta energia i moltes ganes de seguir fent aquesta tasca.
Marta, explica'ns una miqueta, sisplau, la teva feina dins d'aquesta coordinadora.
Bé, la coordinadora té un equip tècnic de 4 persones, d'acord, que nosaltres som professionals, i treballem, doncs, cada àrea treballa les seves tasques. En el meu cas, jo sóc la tècnica de sensibilització i educació per al desenvolupament, i les meves tasques, doncs, es basen, per una banda, en tot el treball d'educació per al desenvolupament de centres educatius, a través de tècniques d'educació popular, dinàmiques de grup, activitats, tallers, jocs. Fem sensibilització sobre temàtiques relacionades amb la desigualtat nord-sud, intentant despertar un esperit crític als més joves de la nostra societat, però també altres tasques com endegar campanyes de sensibilització i d'incidència social, per exemple.
La coordinadora, i ho puc manifestar perquè ho conec una miqueta, les vegades que un ve al vostre local sempre bull, sempre hi ha feina. I ara esteu posats també en l'organització d'una festa, de la festa del comerç just i la banca ètica. Primer que tot, per als qui ens puguin estar escoltant, ens podries explicar què entenem per comerç just?
Mira, el comerç just és una crítica a l'actual comerç internacional, en la manera que funciona el comerç internacional, i és una demostració que un nou model de comerç just és possible. Perquè un producte sigui de comerç just, diríem, ha de complir uns requisits. Ha de fer que la seva comercialització garantitzi unes condicions de treball dignes per als treballadors i les treballadores, i ha de respectar el medi ambient, s'ha de basar en la promoció de la dona, en la protecció de la infància, amb el desenvolupament integral de la població i finalment diríem que aquest model comercial ha de beneficiar en última instància a la comunitat productora, diríem. Per tant, és una manera de garantir unes condicions justes d'aquest intercanvi un intercanvi de béns de consum.
Entenem que quan se parla de comerç just és per referència, per contraposició, que hi ha un altre comerç que és injust?
Exacte. Nosaltres considerem que un percentatge massa alt del comerç internacional i també del comerç nacional, diríem, no és just. Els paràmetres per als quals es funciona no són justos. Hi ha molta... Hi ha, diríem, unes condicions de treball massa sovint són injustes, no són dignes per a les persones productores i, òbviament, que hi ha poc respecte per al medi ambient, per algunes d'aquestes relacions internacionals. Nosaltres considerem el comerç injust una de les principals causes de la pobresa al món, de fet.
Si això fos poc... comerç just per contraposició al comerç injust. Parlem de banca ètica. És que la banca pot ser ètica? Què entenem per la banca ètica? Explica'ns una mica.
Pues mira, la banca ètica és una alternativa als bancs convencionals. Funciona de forma diferent. És una altra forma d'estalviar i una altra forma, sobretot, d'invertir. Combina els beneficis socials amb els beneficis econòmics de les persones que tenen els seus estalvis. I, per exemple, hi ha diferents modalitats com comptes d'estalvi, fons d'inversió o dipòsits a termini que pretenen que es faci un ús més ètic d'aquests diners. Quan diem un ús més ètic ens referim a un ús socialment més ètic i, sobretot, també mediambientalment més ètic.
Anem a imaginar que una persona, doncs, sent això i participa, té una consciència social i es preocupa i es pregunta i s'interessa que els seus diners no vagin a una banca que no sap després què en fa o simplement que es trobi que els seus diners serveixin per a empreses armamentístiques. Imaginem que aquesta persona vol fer un pas més, què hauria de fer per interessar-se, per conèixer, per fins i tot invertir? Hi ha gent que inverteix els seus diners en la banca ètica? Explica'ns una mica.
N'hi ha molta de gent i cada vegada n'hi ha més. Mira, a Catalunya tenim com quatre grans opcions per invertir o posar els nostres estalvis en entitats de banca ètica. Una és Oicocrèdit, d'acord, que és una entitat que treballa amb fons de dipòsits per fer préstecs a projectes de cooperació i solidaritat. Després hi ha COP57, que és una cooperativa de serveis financers ètics, és a dir, i que els seus préstecs són per entitats cooperatives o entitats solidàries que treballen en nous projectes. I finalment hi ha dues altres opcions, que és Triodos Bank i Fiare, el projecte Fiare, que són entitats que fins i tot et permeten tenir un compte corrent com els que coneixem d'altres entitats.
Si algú volgués conèixer una mica més, què hauria de fer? Hi ha alguna adreça electrònica?
Sí,
per internet,
totes aquestes entitats, Oicocrèdit, COP57, Triodos Bank o Projecte Fiare, tots ells funcionen bàsicament a través d'internet. Tenen unes plataformes d'internet molt vàlides que te permeten estar molt ben informat i també te permeten tenir molta interacció i demanar tota la informació que un necessiti.
Molt bé, Marta, t'agraïm molt la capacitat de síntesi que tens. Aleshores, ara hi ha una festa que es prepara, Festa del Comerç Just i la Banca Ètica. Què és? Quantes edicions se n'han fet? Com és que també la coordinadora això ho assumeix i posa? Explica'ns una mica tot això, sisplau.
Bé, la coordinadora som una entitat més de les coorganitzadores de la Festa de Comerç Just i la Banca Ètica de Lleida. Uh-huh. A Lleida ciutat hi ha unes 8 o 9 entitats, l'any passat hi havia unes 8 o 9, potser aquest any n'hi haurà més, que s'engresquen a organitzar aquesta Festa de Comerç Just. La festa és una activitat de sensibilització sobre el comerç just i la banca ètica. És a dir, a través d'un caire festiu pretenem donar a conèixer aquestes possibilitats de transformació social, el comerç just i la banca ètica, i ho fem doncs, a través d'obres de teatre, a través d'activitats festives. Les entitats que formen part de l'organització posen paradetes informatives on expliquen les seves vinculacions amb el comerç just o la banca ètica. També hi ha exposicions, hi ha xerrades. És a dir, és una activitat festiva que dura un dia sencer, és una jornada que en el cas de Lleida, ciutat, serà el dia 19 d'abril, el dia 19 de maig, disculpes, el dia 19 de maig, i se celebrarà el Pati de les Comèdies, que està al cantó de l'IEI, al carrer Major.
Hi ha altres poblacions, o solament es fa a Lleida, altres dins de la província de Lleida, altres províncies també, altres ciutats?
Mira, a Catalunya l'any passat hi van haver 81 municipis que van celebrar la Festa de Comerç Just i la Banca Ètica als vols del dia 12 de maig, que és el Dia Internacional del Comerç Just.
12 de maig.
Sí, i 81 municipis d'arreu de Catalunya. I en el cas de la província de Lleida n'hi van haver 17 municipis d'arreu de Lleida que van celebrar aquesta festa.
I com es posen en marxa? Com, per exemple, imaginem que hi ha un poble, algú d'un poble que sent doncs, aquest programa, ho veu a la tele, perquè segur que n'esteu fent difusió, i voldria doncs, una miqueta dir, home, això jo voldria que en el meu poble es fes... Què hauria de fer?
És molt fàcil. Mira, poden escriure...
Això ens agrada, les coses fàcils.
Molt fàcil,
perquè n'hi ha moltes
fàcil.
De difícils.
No, aquesta és molt fàcil.
Vinga, endavant, digue'ns.
Mira, aquestes persones poden, per una banda, informar-se a través del blog de la festa, que el blog de la festa és 3w.festacj, de Festa Comerç Just, festacj.wordpress.com. El tornaré a dir. festacj.wordpress.com. I si ja estan convençudes i ja tenen ganes de començar a posar-hi fil a l'agulla, doncs poden enviar un correu electrònic que és ponent@festacj.org. Aquest correu electrònic el rebrà la coordinadora de la festa, que és una persona doncs, que se n'encarrega de la coordinació arreu de la província de Lleida, i ella li indicarà tot el que ha de fer per organitzar una festa al seu poble.
Per tant, aleshores esteu des de la coordinadora, i ella en concret, aquesta companya, que ens pots tornar a repetir, com es diu el seu nom?
Es diu Marta Ferrer.
Marta Ferrer, ella estaria precisament per això. La seva tasca és per coordinar, animar, oferir materials...
Exacte, etcètera. Sí.
Va bé. Llavors, el lema d'enguany... recordem, podríem recordar, sí, quin és el lema d'enguany d'aquesta festa?
El lema d'aquest any és just el que necessitem.
És just el que necessitem. Què es vol dir amb això? A veure, explica'ns.
Bé, els lemes ja se sap, cadascú se'ls agafa una mica com li sembla que...
I tu com t'ho agafes?
Jo m'ho agafo, doncs, que és la justícia és just el que necessitem per transformar una realitat que és molt crua per moltes persones i molt injusta, ja ho diu la mateixa paraula, no? Doncs a mi m'agrada que el lema porti la paraula just, o que ve de justícia, no? Perquè d'alguna manera jo penso que sense justícia, d'acord? Sense que les persones tinguem igualtats d'oportunitats davant la vida, doncs ni superarem una crisi econòmica i de valors, que és la que tenim aquí, però tampoc superarem una crisi eterna, que és la que viuen els països del sud.
Alguna persona que volgués, per exemple, concretament interessar-se per comprar doncs, articles de comerç just aquí a Lleida, on s'hauria d'adreçar?
Bé, aquí a Lleida hi ha una botiga que específicament ven productes de comerç just, que és Intermón Oxfam. Aquesta botiga està... Ara m'equivocaré de carrer, no ho vull dir segur, perquè si ho dic malament serà pitjor encara.
Bueno, a la zona, més o menys?
Està a la zona de l'Auditori de Lleida.
Ah, d'acord.
I ara no recordo el...
Doncs entrant a internet, segurament Intermón Lleida es trobaria. Sí. Per tant, Intermón és una...
Intermón és una botiga que ven productes exclusivament de comerç just. I després n'hi ha d'altres botigues, com per exemple la botiga de la Cris a la Bordeta, o la llibreria Ramon Llull, que està al carrer La Palma, o també l'Associació de Consum Ecològic de l'Ofato, que és una cooperativa de consumidores i consumidors ecològic, o per exemple també a la botiga de Saó, que està al carrer del riu Ebre. I doncs aquests serien els llocs on podrien trobar alguns productes de comerç just.
Marta, ens quedem pocs moments, però sí que m'agradaria preguntar-te, si m'ho permets, doncs una pregunta una mica com a més personal, no? El fet d'estar treballant en aquest món, de les ONGs, els moviments solidaris, animant, és a dir, professionalment estant-hi, què t'està aportant a tu com a persona? Què ens diries?
Doncs mira, m'està portant un creixement impressionant, perquè tenir l'oportunitat d'estar al cantó de persones que tenen tantes ganes de transformar, jo penso que el que fa és que t'impregna d'alguna manera tu com a persona d'aquesta necessitat que tenim, que és imminent i que a part és molt gran, de transformar la realitat en la que vivim cap a una justícia social. I bueno, és òbviament que és molt agraït, perquè doncs totes les persones estan plenes d'energia, amb moltes ganes de fer coses per un món millor, i això es mostra doncs amb totes les actuacions que s'estan fent a les terres de Ponent de cara a posar aquesta transformació cap a la justícia social, i òbviament a nivell personal és un enriquiment immens.
En 10 segons, el teu darrer missatge que ens voldries deixar?
Doncs el meu darrer missatge és que totes les persones que tingueu ganes de transformar la realitat i d'anar cap a una justícia social, recordeu de consumir de forma responsable, consumir amb un comerç just, però també amb un consum crític responsable, doncs és un dels principals camins, des del meu punt de vista, que ens conduiran cap a la justícia social i que ens conduiran cap a resoldre els problemes de la pobresa al món. I el meu darrer missatge també seria que totes les persones que tinguin ganes de muntar una festa a les seves localitats o de participar en la festa que fem a Lleida, a la ciutat de Lleida, doncs que es posin en contacte a través d'aquest blog de festacj.wordpress.com, i estic segura que ens sortiran coses molt boniques.
Doncs t'agraïm molt que hagis estat entre nosaltres, i a tots vosaltres gràcies també per seguir-nos. Esperem que us animeu a participar també en la Festa del Comerç Just i la Banca Ètica. I ara us deixem amb l'agenda.
Diocesi de Lleida.
Vetlla Pasqual a la catedral.
Tindrà lloc a les 11 de la nit i el senyor bisbe la presidirà aquesta celebració solemne.
Trobada de canonges de tot Espanya.
Del dimarts 10 al divendres 13 tindrà lloc a Barcelona la trobada de canonges de tot Espanya, en la que hi participaran 7 canonges de la catedral de Lleida.
Festa de la Divina Misericòrdia.
Durant els dies 12, 13 i 14, a partir de les 6 de la tarda, tridu a la parròquia del Pilar, preparatori d'aquesta festa. Més tard, a la catedral, el diumenge dia 15, a partir de 6:45, exposició del Santíssim, rosari i missa presidida per Monsenyor Joan Piris per celebrar aquesta festa de la Divina Misericòrdia.
Sortida de Pasqua de l'Hospitalitat de Lourdes.
Aquesta sortida tindrà lloc dissabte dia 14 i serà al Santuari del Miracle de la Diòcesi de Solsona.
Pensament.
No hi ha res com imaginar per a crear el futur. Allò que avui és utopia, demà serà realitat.
Juli Verne. I ara, la glossa del nostre germà bisbe.
La resurrecció o el ressuscitat. La bona notícia de la resurrecció, segons el relat dels Fets dels Apòstols, que us recomano llegir i meditar, va provocar reaccions agressives perquè la comunitat cristiana no es va limitar a explicar uns esdeveniments sobre Jesús de Nazaret, sinó que començaren a anunciar amb força: aquell que vosaltres vareu crucificar és viu. I això és com posar-li el proisme el dit a l'ull, perquè és dir que Déu dona la raó a una persona que havia estat desqualificada i reivindica el seu nom i el valor de la seva vida i de la seva paraula. És dir que Déu està de la seva part i no de la part dels qui el van excomunicar. Des d'aquell primer dia de la setmana, i jugant-se la vida, els deixebles proclamen el valor fonamental de la paraula de Jesús i del seu projecte, de la seva manera d'entendre les coses, i prediquen el nucli de la fe cristiana demanant creure en Jesús, confiar-se a ell i incorporar-se a la seva església. Anuncien el seu itinerari des de Galilea fins a Jerusalem, les seves paraules i miracles com a signes de la misericòrdia de Déu. Proclamen la seva mort en creu i la seva resurrecció d'entre els morts, i donen testimoni d'una nova humanitat nascuda del costat obert del Nazaré, convençuts que hi ha una altra manera nova de viure i comprometre's en la tasca de transformar aquest món conflictiu, i que és possible construir i consolidar un model de relacions basades en l'amor i el perdó, en la veritat i la justícia, en la pau i la llibertat. Proclamar que Jesús no ha quedat presoner de la mort és viure i fer experimentar aquesta forma alternativa de vida i de món que Jesús va encetar. No basta dir que la vida ha vençut a la mort, perquè això és reduir el contingut de la resurrecció. I com algú ha dit, és una música que no fa ballar. Cal fer un camí de fe que ens faci experimentar la resurrecció de Jesús com un fet salvador, alliberador per a les nostres vides, que du a creure com Jesús i a assumir les seves actituds, les seves opcions i la seva proposta. Busqueu Jesús? No està aquí, ha ressuscitat. Llegim a l'Evangeli de Marc. La nostra participació en aquesta vida nova de ressuscitats comença amb el baptisme, que ens fa fills de Déu i membres del seu poble, que és l'Església. Però per sentir i veure aquestes realitats, cal obrir les oïdes i els ulls de la fe, cal un cor creient. Aquesta és la nostra fe i la nostra esperança. Bona Pasqua a tothom. Rebeu la salutació del vostre germà bisbe, Joan Piris.
Amics i amigues, avui hem parlat del comerç just i la banca ètica. I ho hem fet en aquesta setmana, que és la setmana principal per als cristians. Desitgem que sigui per a vosaltres dies sants. Adeu-siau, amics. Fins la setmana vinent.
De Bata a Bata. El Bisbat de Lleida.
Ràdio Estel.